les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. No hi ha moment més contagiós de felicitat que quan un metge et diu que ja estàs curat. A partir d'una certa edat, el metge es converteix en una mena d'acompanyant vital, li somriu sempre per damunt de les teves possibilitats i diposites la fe en el fet que allò que t'ha de dir no tindrà cap adversativa. Al metge sempre li fem cas i, en cas de no creure'ns-ho, buscaríem una segona opinió que ens certifiqui el diagnòstic inicial. En aquesta crisi psicològica que estem vivint del coronavirus, ens hem endinsat en una pel·lícula d'aquelles de dissabte a la tarda i hem extremat tant les precaucions que hem fet tot el contrari a la racionalitat. Tocaria reclamar primer, com més habitual, informació per evitar l'alerta i ara estem en aquella fase de que primer alertem i després busquem la informació. El coronavirus ha arribat a Catalunya i la por ens tenalla. No queden mascaretes a les farmàcies i pràcticament ni desinfectants per les mans. I no ens creiem els metges d'aquí, llavors demanem una segona opinió, tampoc ens la creiem, busquem una tercera i per molt que ens diguin pau i tranquil·litat ens convertim en irracionals conspiranoics atemorits per allò que els metges no saben dir-nos. Per això, de tot el que vaig sentir ahir a la tarda a la roda de premsa del director de Salut Pública de la Generalitat, el doctor Joan Guix, em quedo amb aquest document sonor.
Aquesta moguda no és per la gravetat, val? Si ens posem a comptar, la grip estacional és molt més greu. Per donar-los una idea, el que portem de temporada, almenys fins a l'últim tall del Pidirac, a Catalunya hem tingut 434 casos greus. Greus vol dir que han requerit hospitalització i 41 morts. 41 morts per la grip estacional. Què vull dir amb això? No banalitzem en absolut el Covid, en absolut, però situem-lo amb la magnitud amb la que està.
És certament que a l'època que ens ha tocat viure, la por es transmet amb massa rapidesa. La prudència dels metges és massa tendra per creure-la i preferim que el Google ens informi i ens il·lumini. I en aquesta societat actual hauríem de saber que el pànic és més contagiós que el coronavirus. I, efectivament, molt més ràpid. Són les 82 minuts. Benvinguts al món.
RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que ja és dimecres 26 de febrer del 2020.
Un dia de cel més tapat al Pirineu, fins i tot amb algunes nevades, sobretot cap a la cara nord i mig ennuvolat entre Girona i Barcelona, on no es descarta algun ruixat. Vent a moltes comarques i més fred.
I pel que fa al trànsit, no hi ha incidències destacables a banda de les retencions habituals. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El govern demana calma davant del primer cas de coronavirus detectat a Catalunya. És una dona de 36 anys, de nacionalitat italiana, que viu aquí al país, que es va infectar a la Llombardia fa una setmana i que ara continua ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona. La consellera de Salut ha informat que només té símptomes lleus. De fet, Alba Vergés insisteix que la situació està absolutament controlada i que els serveis mèdics estan preparats per si apareixen més casos.
És una fase de contenció, de controlar molt bé, d'estar preparats per detectar i tractar qualsevol cas que pugui sortir, que és el que estem fent i que és el que hem fet també amb aquest primer cas a Catalunya. Seguir el protocol funciona.
Si hi ha més casos, també se'ls atendrà a l'Hospital Clínic de Barcelona, que és el de referència. Salut assegura que estan a punt perquè està en marxa el pla per la grip estacionària normal, que va de baixa. Tot i així, en cas que no hi hagués prou llits, altres hospitals també estan preparats per atendre pacients per coronavirus. Deixeu-me dir també que tot això és el que comentaven també al davantal, que a la Xina la quantitat de morts per dia continua anant a la baixa. En les últimes 24 hores han mort 52 persones. I aquesta és una notícia no gens menor. No gens menor. Això és un 27% menys que el dia anterior. És a dir, que efectivament, malauradament, hi ha a la Xina 2.715 víctimes mortals i 78.000 infectats. El segon país amb més morts és l'Iran, amb una quinzena. També preocupa Corea del Sud, on han mort 10 persones i els infectats ja superen el miler. Per precaució, s'ha posposat el campionat mundial de tenis taula que s'havia de fer a Corea el mes que ve. Però reitero que El doctor Antoni Trilla fa unes setmanes deia en aquest programa: tinc la sensació que, com acostuma a passar amb les grips, i amb la grip estacional, hi ha un moment que hi ha allò que diuen una repuntada i després ve la baixada. Diu, i això alertava i deia i anunciava el doctor Trilla que podria passar, calculava, mitjans finals de mes de febrer a la Xina. Doncs bé, ja ho tenim aquí. És a dir, ja no hi ha... És a dir, malauradament continua morint-se gent, però la progressió va a la baixa. I això, efectivament, avui s'ha pogut confirmar ja a la Xina, i això és una magnífica notícia. Com dèiem, el primer infectat que s'ha detectat a Catalunya és aquesta dona de 36 anys d'origen italià que viu a Barcelona, que va donar positiu, que és el Clínic. La setmana passada havia viatjat a l'epicentre del brot d'Itàlia. Malgrat tot, el seu pronòstic no és gens greu. També estan aïllant per precaució totes les persones que han tingut un contacte proper amb aquesta dona. Informa Elena Soler.
Es tracta d'una noia italiana de 36 anys que viu i treballa a Barcelona. Va viatjar al seu país entre els dies 12 i 22 de febrer. En concret, va estar al nord d'Itàlia, a la zona de Bèrgam i Milà. Per això, quan dilluns va anar a l'Hospital Clínic amb símptomes de la grip, li van fer les proves, que van resultar positives. La pacient està bé i el seu pronòstic és lleu. I podrien enviar-la a casa, però per comoditat prefereixen que estigui al Clínic, que és l'hospital de referència per tractar els casos que puguin aparèixer de coronavirus a Catalunya en adults. Ara estan estudiant el seu entorn i les persones amb qui ha estat en contacte. A més, va tornar en avió. De moment han demanat a 25 persones que passin els propers 14 dies tancats a casa per si de cas, tot i que de moment no tenen símptomes, com va explicar el secretari de Salut Pública, Joan Guix.
Aquests contactes són persones sanes, i això ho hem de tenir molt clar, no són malalts, són persones sanes. En conseqüència, el que farem és fer aïllament domiciliari. Aquestes persones hauran d'estar durant uns 14 dies aproximadament en vigilància des dels serveis de vigilància, des de la xarxa de vigilància epidemiològica. Cas de que aparegués alguna sintomatologia, llavors actuaríem d'una altra forma, però en principi no hem de fer res.
Han fet proves fins ara 10 persones més, sense cap relació amb aquest cas, i totes han donat negatiu. Estan pendents per a d'una desena de casos sospitosos més.
Sort que això és un prova de ràdio i la gent en general ens fa poc cas, perquè ara imaginem-nos que el Mobile World Congress s'arriba a celebrar. Clar, ja ho sé que ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona i, evidentment, ara estaríem recordant-nos del que estarà passant ara i del que estaria passant, però és evident que la sort d'haver anul·lat aquell Mobile. Doncs bé, malgrat la crida de la calma per part que, de la Generalitat, avui llegim a La Vanguardia que Can Caralleu, que és un centre esportiu de Barcelona, va impedir dilluns l'entrada a part dels pàrvuls de l'escola italiana del barri de Sarrià. Els alumnes hi van arribar en autocar per torns per fer piscina. Primer van entrar els de P5 sense problemes, però un treballador va prohibir l'accés als de P4 perquè, segons la directora de l'escola, no li van poder garantir que cap dels nens tingués coronavirus. La setmana passada els alumnes van tenir festa escolar, la Setmana Blanca, i alguns van anar a Itàlia. Al mateix barri de Sarrià, el centre parroquial també ha demanat als pares de nens italians que no els portin a catequesi si han estat al seu país recentment. Això mentre al Japó, on hi ha hagut dos morts per la malaltia, han suspès les classes al nord de l'illa de Hokkaido, perquè han detectat que molts dels casos s'han produït en centres escolars. A banda del cas confirmat de Barcelona, ahir se'n van detectar 6 a Espanya, un home que està ingressat a Vila-real i que és el primer cas que s'ha detectat al País Valencià, i també hi ha un primer contagi a Madrid. I a Tenerife aquesta nit s'han detectat 2 més que havien estat en contacte amb la primera parella infectada. Tots ells estan aïllats en un hospital de l'illa. Per cert, aquesta parella feia uns dies que s'allotjava en un hotel i des que s'ha sabut que tenen el virus s'han confinat dins l'establiment unes 700 persones. Oficialment no hi ha quarantena, però la policia no els deixa sortir. Els recomanen quedar-se a les habitacions i els han avisat que els faran proves. La Dominique, una de les turistes de l'hotel, ho va explicar ahir al Versió RAC1.
Nos dice que hay que esperar y que quedar permanecerán. Porque dicen que hay un médico que van a venir para hacer analizas.
¿Tenéis miedo?
Sí, y no sabemos si vamos a permanecer aquí 14 días. No sé, quiero salir y irme de aquí.
Recordem també, i ho hem d'explicar perquè en posar en context que donem la gent que està ingressada i que s'ha detectat, hi ha dos casos de coronavirus que es van detectar a Espanya, un a les Canàries i un a Mallorca, que ja els han donat d'alta. Davant d'aquests casos, el govern espanyol també demana molta serenor. Després de reunir-se amb els responsables de salut de totes les comunitats autònomes, ahir ha decidit ampliar els supòsits en què es faran les proves per detectar possibles contagis i assegura que els casos lleus es tractaran a casa. A més, recomana no viatjar als països i zones de risc si no és absolutament imprescindible. Des de Madrid, Núria Rius.
Les persones que presentin una pneumonia o problemes respiratoris greus de les que no se'n conegui l'origen, se'ls farà la prova del coronavirus, vinguin o no de les zones de risc. Aquesta és la nova definició de cas que va explicar el ministre de Sanitat, Salvador Illa, qui va descartar per ara mesures dràstiques.
No són necessàries. Hoy, insisto que estamos con tres casos importados, insisto que no hay transmisión comunitaria hoy, en este momento, en nuestro país y que, por tanto, estamos en un escenario similar el que ya hemos conocido con los otros casos que hemos tenido, y reforzando las medidas de detección precoz y reforzando las medidas de contención nos parece suficiente.
Els casos lleus de coronavirus, a més, se seguiran des de casa. Les zones de risc s'amplien a la Xina, Corea del Sud, Japó, Singapur, Iran i les quatre regions del nord d'Itàlia. Tot i que no hi ha ordre de restricció, es recomana no viatjar-hi si no és imprescindible.
El brot ha desencadenat una alarma mundial perquè és una malaltia que s'escampa ràpidament i perquè encara no hi ha vacuna. Tot i així, no té res a veure amb un virus tan perillós com l'Ebola i en la gran majoria de casos només provoca una mena de grip que supera pràcticament tothom. Recordem com es contagia, quins són els símptomes i les principals mesures de prevenció amb Víctor Ferriz i la Laia Framis.
Com es contagia el virus?
Per via respiratòria, a través de petites gotes que s'expulsen en tossir o esternudar. Qui en respira es pot infectar si aquestes gotes li arriben a la boca, al nas o als ulls. El contacte ha de ser llarg, per exemple, estar en família o en una sala de reunions, i no n'hi ha prou amb creuar-se o coincidir amb algú.
Quin és el període d'incubació?
Des que s'agafa el virus fins que se'n noten els primers símptomes poden passar entre 2 i 14 dies. I atenció, perquè durant aquest temps també es pot transmetre la malaltia.
I quins són els símptomes?
En la gran majoria de casos, febre, tos i malestar general. Un 20% dels pacients empitjora fins a un estat més greu, amb dificultats respiratòries i pneumònia. En cas de dubte, abans d'anar a urgències, cal trucar al telèfon 061, que és qui farà el cribatge.
Hi ha tractament?
Ara mateix no hi ha una vacuna ni tampoc un antiviral específic per prevenir o per curar el coronavirus. Tot i així, els malalts reben tractament per alleujar els símptomes en funció de la seva gravetat. Només se sol complicar en persones grans o que ja tenen patologies prèvies. L'índex de mortalitat és del 2% a la Xina i del 0,7% a la resta del món.
Com es poden prevenir els contagis?
Una de les mesures més efectives és rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb desinfectant. També es recomana mantenir una distància mínima d'un metre amb altres persones i evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca per si s'ha tocat una superfície contaminada on, per exemple, acabi d'estornudar algú. A més, l'OMS aconsella no compartir menjar, tovallons, gots o coberts sense haver-los netejat com toca.
Va, fins i voleu saber més, tota la informació a RAC1.cat, més enllà de les mesures per prevenir contagis, l'Organització Mundial de la Salut també ha publicat un document on desmenteixen alguns dels falsos rumors que corren per internet. Entre d'altres, diu que els secadors de mans, els alls, l'orina infantil, la cocaïna i el fred o la neu no maten cap virus. També nega que el coronavirus es transmeti amb les picades de mosquit i diu que el risc de contagi amb monedes i bitllets és baixíssim. Només seria possible si algú amb el virus i estornuda a sobre i just després una persona sana ho toca i després es posa les mans a la boca, és que som de por, a la boca o al nas, d'aquí la importància de netejar-se les mans freqüentment. A més, l'OMS assegura que els paquets i cartes de zones afectades pel virus són segurs i que ara per ara a Espanya no cal prendre mesures de protecció especial ni amb mascotes ni amb altres animals. Una de les precaucions que més s'ha estès són les mascaretes. La demanda s'ha disparat de tal manera que les farmàcies s'han quedat sense estoc. Segons la distribuïdora Fedefarma, l'any passat, per aquesta època de l'any, havien venut 1.600 mascaretes. Ara en porten prop de 60.000. I això que el cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, va assegurar aquí a RAC1 que no té sentit comprar-ne i que no són necessàries al carrer.
Les mascaretes es fan servir pel personal sanitari i persones de risc especial, doncs aleshores s'hi ha d'anar a la consulta. Probablement en aquell moment és dels pocs en els quals està recomanat, però fora de l'hospital, a casa i sense situació d'epidèmia que no tenim en aquests moments, la mascareta no ofereix cap avantatge i no hi ha cap raó per utilitzar-la.
A més, no totes les mascaretes protegeixen del virus. Les que estem més acostumats a veure, les que utilitzen el personal sanitari, no serveixen per res. Ho ha explicat a RAC1 la cap del Centre d'Informació del Medicament del Col·legi de Farmacèutics, Maria Parelló.
Aquestes estan dissenyades essencialment per filtrar l'aire que nosaltres exhalem cara a l'exterior i, per tant, el que faríem bàsicament doncs, és evitar que nosaltres contagiem a altres persones que tinguem al nostre entorn. Però a la inversa, doncs, evidentment, no protegeixen al 100% ni molt menys.
Les mascaretes que sí serveixen són les que poden filtrar l'aire correctament, Aurora Rodríguez.
Aquest tipus de mascaretes eviten que respirem els bacteris i virus que hi pugui haver a l'aire. Són més rígides que les quirúrgiques i en molts casos tenen una vàlvula d'aire. La directora tècnica de Fedefarma, Laura Rodríguez, ha explicat a RAC1 que contra el coronavirus només funcionen les que tenen la denominació FFP2 i FFP3.
Estas sí que van evitar que nos contagiemos por ejemplo, virus que se utilizan en suspensión en el aire o bacteria. Y entonces, cuando vayamos a comprar este tipo de mascarilla, simplemente tenemos que fijarnos si tienen estas siglas impresas en la mascarilla.
També cal parar atenció amb els gels desinfectants, perquè molts dels que es venen al sector de la cosmètica no tenen components antibacteris.
Per ara, el coronavirus ja està present a 10 estats d'Europa. Ahir se'n van detectar els primers casos a Croàcia i a Àustria, però el que més preocupa és Itàlia, on hi ha més de 300 persones contagiades i s'han confirmat 4 morts més, i ja en són 11. A més, s'han detectat els primers casos a dues regions del centre i una del sud. Des de Roma, informa la corresponsal de RAC1, Anna Buch.
Hi ha preocupació al govern per les velles restriccions que alguns països estan començant a implantar als viatgers italians. Per això van convocar ahir una reunió dels ministres de Sanitat d'algunes nacions europees, entre elles França i Alemanya, on van acordar no tancar de moment les fronteres italianes i compartir tota la informació sobre el brot. El ministre de Sanitat, Roberto Speranza, insisteix en que Itàlia és un país segur i que, per tant, els italians poden continuar sortint del país amb normalitat.
No hi ha cap modificació per les condicions de viatge dels italians cap a l'estranger. És un compromís que han pres els països que limiten amb Itàlia i han volgut compartir la idea de que bloquejar les fronteres és un error. Seria una mesura desproporcionada i equivocada.
Ahir també es van registrar noves morts, amb la qual cosa el percentatge de mortalitat és lleugerament més elevat a Itàlia, al ser sobre el 2%. La Protecció Civil ho explica perquè aquest país té una població molt envellida i, per tant, com passa amb una grip comú, la gent gran és la que és més vulnerable a aquesta nova malaltia.
Per cert, que per precaució el Parlament Europeu ha demanat a tots els treballadors que hagin estat els últims dies en països afectats, com el nord d'Itàlia, que treballin des de casa els pròxims dies. Després els recomanen que vagin a veure el seu metge de capçalera i, si no tenen símptomes, tornin a la feina. I per cert, acabem de saber que el Brasil ha confirmat el primer cas. És un home de 61 anys que va estar la setmana passada a la Llombardia. És el primer cas del Covid-19, del coronavirus, a Sud-amèrica. Deixeu-me dir també que el Comitè Olímpic Internacional s'ha fixat un període trimestral, un període de 3 mesos, per veure com evoluciona abans de prendre una decisió sobre els Jocs Olímpics de Tòquio, que s'han de celebrar aquest pròxim estiu. Ho ha dit en una entrevista a Associated Press Dick Pound, que és el membre més veterà del Comitè Olímpic Internacional. També afirma que fins ara tot fa pensar que es podran celebrar amb normalitat. El que sí que s'ha aturat és la Lliga Italiana de Bàsquet, on no hi haurà partits aquest cap de setmana, i tres seguidors del València, que van ser dijous passat a Sant Siro al partit contra l'Atalanta, estan en observació per possible infecció. D'aquí uns moments, d'aquí mitja hora aproximadament, per aquella gent que vagi amb les criatures a escola, a pares i mares, avui hi ha una pregunta que molta gent ens ha dit, que és com els expliquem a les criatures què és això. Doncs bé, 3:15, en parlarem aquí al Món a RAC1 amb el Roger Vallescà, que és vicesecretari de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia i és vocal de la Taula per la Infància i l'Adolescència a Catalunya. Com expliquem el coronavirus a les criatures? I després, a partir de les 9, en aquest estudi, Alba Vergés, consellera de Salut, el doctor Joan Guix, secretari general de Salut Pública, i també parlarem amb la directora de Salut Pública de l'Organització Mundial de la Salut, Maria Neira. Amb tots tres volem parlar precisament del que està passant per tranquil·litzar-nos, per donar-nos explicacions i per explicar-nos exactament com a nivell mundial a través de l'OMS i com a nivell de Catalunya a través del Departament de Salut Pública s'està treballant i s'està estudiant exactament què està passant. Per tant, d'aquí uns moments tranquils que tindrem o intentarem respondre totes les preguntes que a hores d'ara es puguin contestar. De tot plegat, escoltem el comentari que posen dos col·laboradors al Món RAC1. El primer és el sotsdirector de La Vanguardia, Enric Sierra.
Ja el tenim aquí. Era qüestió de temps que Catalunya s'incorporés al club d'afectats d'aquesta malaltia. Ara es tracta d'administrar-ho amb calma, seny i responsabilitat. No podem amagar que el virus fa por, perquè encara és desconegut i perquè per a qualsevol persona la salut és el primer. Però hem d'intentar no fer la situació més greu del que és, que la psicosi no faci més mal que la malaltia. Fa uns dies ens lamentàvem de la cancel·lació del Congrés Mundial de Mòbils, tot dient que no hi havia motius perquè aquí no s'havia donat cap cas. Vist en perspectiva i amb la situació actual, l'anul·lació del Mobile sembla ara un encert. Estem enmig de la setmana que s'havia de celebrar aquesta trobada mundial i amb l'ambient aprensiu en el que ens trobem, s'imaginen que hagués passat amb els participants del Congrés avui amb la declaració del primer cas a Barcelona després de veure la reacció que hi ha hagut a altres bandes? Jo sí que m'ho imagino i no m'agrada gens, així que millor haver-ho deixat estar.
I el segon, a través de la visió de la responsabilitat que tenim els mitjans de comunicació i les televisions, el posa la crítica de televisió del diari Ara i Mundo Deportivo, Mònica Planes.
Cadascú se sap el seu llindar de la hipocondria i del sentit comú. És impossible que les informacions sobre el coronavirus siguin del gust de tothom. Ara bé, és innegable que l'espectacle intrínsec a la televisió en cas d'epidèmia és molt efectiu. Els programes d'esports a Espanya informaven de l'arribada del Barça a Nàpols com si l'equip viatgés a l'infern. Imatges dels jugadors a càmera lenta a punt de morir per un virus pitjor que l'èbola. Vicente Vallés ahir apareixia amb una pantalla gegant al seu darrere amb la foto del coronavirus ampliat. El presentador semblava estar a punt de ser fagocitat per un monstre terrible. Les mascaretes dels reporters han sigut la nova disfressa del carnaval periodístic i les enquestes de carrer preguntant a la gent si tenia por i anunciant que les farmàcies havien esgotat les mascaretes i els gels antibacterians han deformat la percepció del risc d'emmalaltir. Perquè una cosa són les declaracions dels experts i les dades que apel·len a la raó dels espectadors i l'altra, molt més subtil, l'ús del llenguatge, les imatges i la posada en escena que apel·len a les emocions. I aquí és on la tele ens ha inoculat la psicosi a tots.
Som les 8 i 20. Més històries més enllà del coronavirus, que en tornarem a parlar, però d'aquí a 25 minuts aproximadament. Aquesta tarda, a quarts de 5, a la Moncloa, reuneix per primera vegada la taula de diàleg entre els governs de Catalunya i d'Espanya, encapçalats per Quim Torra i Pedro Sánchez. Serà, evidentment, el primer de tot, una fotografia per la història dels dos governs asseguts a taula per parlar sobre un conflicte polític que, evidentment, existeix entre Catalunya i l'Estat, i l'interrogant és si només quedarà amb una foto o donarà alguna primera llavor. El president del govern d'Espanya reconeix que el problema no és només de diners, sinó de sentiments. Ho deia ahir el Senat, responent en to conciliador una pregunta d'Esquerra Republicana.
El problema político en Cataluña nada tiene que ver, o mejor dicho, poco tiene que ver con la financiación y tiene que ver, lógicamente, con emociones que trascienden la financiación y la cuestión económica. También le diré que aquí, en este gobierno, encontrará a representantes políticos que realmente quieren reencontrar a Cataluña con Cataluña y quieren propiciar el reencuentro de Cataluña con el conjunto del país. Caminemos y avancemos en ese propósito.
El cert és que, però que tots dos governs ahir encara no tenien tancat un ordre del dia amb els temes que tractaran a la reunió i tot apunta que s'hi plantaran amb dues agendes diferents. La Generalitat manté que hi vol parlar d'autodeterminació i amnistia, mentre que el govern d'Espanya vol fer una reflexió de per què s'ha arribat fins aquí i posar sobre la taula el document amb les 45 mesures que Pedro Sánchez va donar a Quim Torra. Per cert, deixeu-me dir una última hora, i és que el vicepresident espanyol Pablo Iglesias no hi anirà. Resulta que ell es va trobar malament al Congrés i els serveis mèdics li van diagnosticar una amigdalitis. De tot plegat informen el Marc Martínez Amat des de Barcelona i des de Madrid Jordi Armenteres.
Quim Torra, Pere Aragonès i la resta de la delegació catalana viatgen avui mateix a Madrid, alguns en tren, altres en avió, i es trobaran al migdia allà per anar plegats cap a la Moncloa. A la simetria de la taula, on a una banda hi haurà ministres i a l'altra, a banda de membres del govern, lampistes dels partits, s'hi afegirà també el desacord sobre els temes a parlar-hi. La portaveu del govern, Meritxell Budó, admetia ahir la discrepància.
Per la part catalana portarem, doncs, dret a l'exercici i l'autodeterminació i la fi de la repressió, entenent la fi de la repressió com una llei d'amnistia per reparar allò que ja s'ha fet. Per tant, aquest és l'ordre del dia. Jo li puc dir quina és la part catalana i quan hi hagi un ordre del dia consensuat m'imagino doncs, que ja els en informarà.
Per cert, que Torra des de Madrid viatjarà cap a Lisboa, on demà inaugura la reoberta delegació de la Generalitat a Portugal.
I Pedro Sánchez busca un objectiu d'entrada, intentar consensuar on hi ha el problema. Fa setmanes que tot el govern espanyol fa metàfores, vies pel diàleg, retrobament, posicions a les antípodes, algun acord, avui no, a la llarga sí, promet Carmen Calvó.
Remontar todo eso significa reencontrarnos. En el compromiso que hemos contraído está también encontrar un acuerdo. Y para encontrar un acuerdo hace falta que nos escuchemos. Y sobre todo hace falta que nos escuchemos en las cosas en las que podemos coincidir.
Això sí, punt de partida de Sánchez, la quarantena de punts que ja va plantejar Quim Torra fa un mes a Barcelona. Un Torra que farà roda de premsa a Moncloa aquest vespre. Qui la respondrà serà la portaveu espanyola María Jesús Montero.
I segon dia consecutiu amb incidents al tall de l'Avinguda Meridiana de Barcelona per protestar contra la sentència del procés. Ahir el tall número 135 va acabar amb un ferit lleu. Segons els organitzadors, dues persones alienes a la manifestació s'hi han acostat i han donat un cop de puny a un dels participants. Tot plegat després que dilluns un cotxe atropellés un manifestant i el contingut sembla estar detingut i ell ben saber que havia donat positiu al control d'alcoholèmia. Els organitzadors del tall creuen que els incidents dels últims dies volen provocar tensió i problemes perquè la Generalitat acabi prohibint la manifestació tal com reclama l'Ajuntament de Barcelona. Però recordeu, 135 dies tallant l'Avinguda Meridiana de Barcelona. I tot això, la jutgessa de Vigilància Penitenciària ha desestimat el recurs de la Fiscalia i avala que Jordi Sánchez pugui sortir de permís. Maria Jesús Arnau n'explica els motius en una interlocutòria en què recull que la normativa penitenciària no imposa l'obligació del condemnat de penedir-se ni que es declari culpable i que es prescindeixi de la seva declaració d'innocència. La jutgessa també recorda al Ministeri Fiscal que és legítim defensar el dret a l'autodeterminació i ja que és un pensament polític que forma part del programa electoral de diversos partits polítics com Junts per Catalunya, Esquerra Republicana o la CUP. Arnau, la jutgessa, aprofita l'escrit per retreure també a la Fiscalia que no es pot pretendre canviar el pensament o la ideologia d'un pres que, com Jordi Sánchez, segueix defensant el dret d'autodeterminació pacíficament i sense cap tipus de violència. Voler fer-ho, diu, seria un atemptat contra els drets fonamentals més elementals. Déu-n'hi-do el clatellot de la jutgessa al Ministeri Fiscal. Avui la portada del diari ABC és molt contundent. Es veu una fotografia d'Isidre Feiner, president de la Caixa, i amb una fotografia seva on diu: no se dan las condiciones para volver a Cataluña. CaixaBank y Sabadell afirman que trasladaron sus sedes a Valencia y Alicante porque los ahorros de los agentes son sagrados y niegan que recibieran presiones del gobierno y la corona. De fet, aquesta és la notícia, que ho neguen. Els seus presidents van comparèixer ahir al Parlament, a la comissió que investiga el 155, també van assegurar que tots els dipòsits que van marxar van ser privats. Informa Sílvia Solanes.
Van ser unes compareixences molt semblants. Tant el president del Banc Sabadell com el de la Caixa van negar haver rebut pressions per moure les respectives seus. Així ho deia Josep Oliu.
Ni de la corona ni del govern, sinó que la nostra va ser una decisió presa al marge de tot això.
I així Jordi Gual, de la Caixa.
En cap moment vam rebre qualsevol mena de pressió política.
Tant un com l'altre van argumentar el trasllat per motius tècnics quan van saltar les alarmes per la fuga de dipòsits la setmana de l'1 d'octubre. Gual ho xifra en 7.000 milions i va ser així de contundent quan els diputats van suggerir per informacions si hi va haver retirada de diners públics a la Caixa.
La resposta és determinant: no. Van ser sortides de dipositants privats, de petits dipositants privats. Per tant, això ho dic clar i català.
Josep Oliu no va ser tan clar, es limita a dir que el saldo públic entre entrades i sortides aquella setmana va ser zero, mentre que de capital privat van perdre 4.600 milions.
Quin client va treure diners i quin client va portar diners, perquè això forma part del secret bancari. Pràcticament el 100% del sector privat. No vol dir que no hi hagi algunes empreses del sector públic que vagin treure diners i d'altres que n'hi haguessin portat.
Ni la Caixa ni el Sabadell tenen intenció de tornar a parar a Catalunya.
I Jordi Pujol ha gravat una entrevista amb una productora catalana, Incís Films, tal com va avançar el Rocco al Versió RAC1 fa un any, que el documental, que el document està enregistrat, i ara la productora en negocia l'emissió amb cadenes i plataformes. RAC1 ha pogut parlar amb la productora i confirma que l'expresident de la Generalitat parla de totes les polèmiques dels últims anys. Rosana Carceller.
Segons la productora, és una entrevista extensa de moltes hores on Pujol repassa tota la seva trajectòria des que era infant fins a la deixa de l'avi Florenci. Per primera vegada, doncs, l'expresident parla davant les càmeres del 3% dels comptes a Andorra, de la relació amb els fills i també dels problemes d'ells amb la justícia. A més, Jordi Pujol repassaria els seus 23 anys de govern, la seva etapa d'activista i la relació amb els polítics espanyols. Ja fa un any que el document estaria gravat, però fins ara no n'havien transcendit els detalls. Les gestions de producció haurien durat fins a 2 anys i de moment no hi ha data d'emissió perquè no hi ha cap acord tancat. Però Incís Films confirma a RAC1 que s'hi han interessat des de TV3 fins a cadenes privades de televisió estatals i també plataformes com HBO o Netflix.
En podeu trobar més detalls al portal de notícies de RAC1, rac1.cat. Avui Inés Arrimadas ja té rival per liderar Ciutadans. La cara visible del sector crític, Francisco Igea, es presentarà al Congrés de Ciutadans per liderar el partit. Igea reclama que Ciutadans sigui més transparent, que doni veu a la militància i que tingui més poder territorial en lloc d'una estructura absolutament vertical. Igea diu que si això no es fa, Ciutadans no té cap futur.
Lo que ocurre con esta organización es que está destinada al fracaso, por eso, porque está destinada al hiperliderazgo, y lo hemos dicho a lo largo de todas estas semanas. Estos partidos que se basan en la misma estructura de partidos que los partidos que se llaman de centralismo democrático, son partidos que se organizan así para tomar el poder, porque son partidos hechos para la revolución.
I des del País deixa ben clar que creu que Inés Arrimadas no pot liderar de cap de les maneres Ciutadans.
Desgraciadamente no, y su insistencia en o es mi modelo o es nada, es no parece la persona más indicada para liderar un modelo en el cual es esencial el acuerdo, la tolerancia, el diálogo y escuchar, ¿no? Y yo creo que estos días desgraciadamente ha demostrado su escasa voluntad de aceptar nada que no sea subprojecte.
Per cert, on sí que ha fructificat l'acord per tot això entre Ciutadans i el PP ha estat al País Basc, i aniran plegats amb l'objectiu d'evitar que Vox entri al Parlament Basc i sigui el focus mediàtic, i l'estratègia ja sembla força perfilada. Perquè, atenció, segons La Razón, la candidatura de Carlos Iturgaiz vol tirar de cares històriques com José María Aznar, Jaime Mayer Oreja i María Sangil. Sí, evidentment, si volen combatre els d'Abascal, van d'igual a igual. Això és indiscutible. Són els pares polítics, a més del líder de l'ultradreta, i els que s'han enfrontat de manera més ferma contra ETA i també contra el nacionalisme basc. La idea, doncs, és que facin promoció de la llista del PP i de Ciutadans els que van formar Abascal per demostrar que els populars són la millor garantia per l'espanyolisme a Euskadi i que, per tant, la marca blanca és Abascal i no el PP. El que és curiós és que ara a Ciutadans ja no se li poden preguntar si és d'esquerres o de dretes, perquè amb aquest pacte, evidentment, amb aquests noms, és evident que Ciutadans va de la maneta amb l'ultradreta del Partit Popular. De fet, el mateix Iturgaiz admet que li toca combatre políticament a Abascal perquè forma part d'un altre partit, no pas perquè no s'hi entengui. Avui a l'Espanyol diu que l'única cosa dolenta d'Abascal és que és de Vox i no del PP, i explica que tenen una relació molt bon llaurada de quan tots dos compartien compartien partit. Però atenció als primers sondejos sobre aquesta coalició, perquè els podria sortir el tret per la culata. Les estimacions que avui publica el Público, l'aliança PP-Ciutadans suposaria una caiguda en picat del resultat si es comparen amb els que el PP va obtenir fa 4 anys en solitari. D'aquesta manera, el PP basc perdria 4 dels seus 9 escons actuals i baixaria del 10% de vots a un 7%, i això que hi sumarien Ciutadans. En canvi, a qui sí beneficiaria és el PNB, que passaria de 29 a 31 escons, i a Bildu, que també en guanyaria 2 i arribaria als 19 diputats. De la seva banda, el Partit Socialista també creixeria, passant de 9 a 12 representants al Parlament de Vitòria. Ara bé, el treball de camp es va fer abans de la crisi del PP a Euskadi i de la destitució d'Alfonso Alonso. Per això el diari adverteix que els resultats dels populars encara podrien empitjorar. Parlant del PP, qui va ser ministre de l'Interior, estem seguint molt els articles que cada setmana escriu el diari La Razón, Jorge Fernández Díaz, que ja són de lectura obligada. El d'avui és el que paga la pena ressaltar, perquè hi afirma que la culpa de la cancel·lació del Mobile World Congress és del govern d'Espanya. Concretament de la pèrdua de reputació de Barcelona i d'Espanya a mans del govern socialista. Diu que l'executiu de Pedro Sánchez és una plaga nacional que supera totes les epidèmies egípcies juntes. I remata l'article dient que Pedro Sánchez està faltant al respecte a la ciutadania espanyola amb les seves mentides i promeses incomplertes. I atenció a la polèmica que s'ha generat per la rua de Carnaval de Campo de Criptana, un petit poble de Ciudad Real. Una comparsa va desfilar banalitzant l'Holocaust amb gent disfressada de generals nazis, de presoners, de camps de concentració, de cambres de gas i fins i tot de ximeneies de forn crematoris. Un escàndol que indigna l'ambaixada d'Israel a Espanya perquè ho troba banalitzar l'Holocaust. Així ho denunciem en via Twitter.
Condenamos la vil y repugnante representación banalizando el holocausto en el carnaval de Campo de Criptana, haciendo burla de los 6 millones de judíos asesinados por los nazis. Los países europeos deben combatir activamente el antisemitismo.
Els responsables de la comparsa són l'associació El Chaparral de les Meses de Conca, que ho justifiquen dient que volien homenatjar les víctimes de l'extermini. El cert, però, que l'actuació els semblava un homenatge, amb la comparsa ballant a ritme de música techno. Crítiques de l'ambaixada d'Israel, l'Ajuntament va emetre un comunicat conjunt de tots els partits del consistori, PSOE, PP, Vox i Ciutadans, en aquest matí, que la representació havia estat molt desafortunada i se'n desmarcava. 8:33 minuts, atenció a aquesta dada. A Catalunya hi ha com a mínim 2 violacions cada 3 dies, és molt bèstia. Aquestes són les que es denuncien. El 19, la policia va rebre 557 denúncies d'agressions en penetració, un 19% més que l'any anterior. L'índex de Catalunya creix molt per sobre que la resta de l'Estat, on les violacions fetes públiques també augmenten un 3%. A Barcelona és on més dones han estat víctimes, 158, gairebé una cada 2 dies. A Manresa, però, és on hi va haver un creixement de denúncies d'agressions més gran, d'un 128%. Es va passar de 7 a 16 en només un any, amb casos sonats. A més de les violacions, les dades també són preocupants pel que fa als abusos i tocaments, on creixen a Catalunya un 16%. I en violència, els robatoris han crescut un 20%. Segons dades del Ministeri de l'Interior, el 2019 es van cometre 14.750 robatoris amb violència i intimidació. També preocupa l'increment de les temptatives d'assassinat, que han pujat un 16% gairebé respecte al 2018. Unes dades angoixants que contrasten amb les dels furs, que han frenat en sec. De fet, gairebé han baixat un 1%. Segons La Vanguardia, cada dia a Barcelona encara es cometen 300 furts de mitjana, cada dia. Però s'ha aconseguit frenar l'escalada dels últims anys. El Tribunal Constitucional ha anul·lat la condemna d'un any de presó pel cantant de Defcon 2, el raper César Strawberry. El Tribunal considera que el Suprem va vulnerar la seva llibertat d'expressió quan va condemnar-lo per enaltiment del terrorisme i humiliació a les víctimes per unes piulades al Twitter. Tot i que en un primer moment l'Audiència Nacional va absoldre el cantant, més tard el Tribunal Suprem el va condemnar un any de presó. Considerava que els seus comentaris alimentaven el discurs d'odi i legitimaven el terrorisme com a fórmula de solució. Alguns, per exemple, deien el feixisme sense complexos d'Esperanza Aguirre en fa enyorar fins i tot els Grapo. Ara el Tribunal Constitucional ho ha tombat. Assegura que les piulades s'emparen dins del dret a la llibertat d'expressió. La sentència, això sí, no ha estat unànime. La policia està investigant quin és l'origen d'un vídeo en què apareix la víctima d'un accident de trànsit agonitzant. És un vídeo que va començar a circular pel WhatsApp en què es veia el ferit minuts abans de morir com a conseqüència d'un accident a finals de gener a Almeria. Ara, tal com llegim avui a La Vanguardia, la DGT ha fet públic que està investigant qui és l'autor d'aquesta gravació, d'aquesta barbaritat, per tal com es veu les imatges, per s'acosta expressament per fer el vídeo. Posteriorment va difondre les imatges a les xarxes, una conducta que pot tenir una condemna penal d'entre 6 mesos i 2 anys de presó per un delicte contra la integritat moral. Un coronel de la Guàrdia Civil assegura que els Mossos d'Esquadra no els van ajudar quan demanaven col·laboració per fer els escorcolls i protegir les comitives judicials del 20 de setembre a la Conselleria d'Economia, però reconeix que els dos cossos policials tenien la voluntat de buscar una solució en un dia molt complicat. Mariano Martínez, del comandament, que va estar en contacte permanent, i així ho ha reconegut, amb el comissari dels Mossos, Ferran López, durant aquells dies, va declarar ahir com a testimoni el judici contra el major Trapero. Informa des de Madrid, Marc Poyato.
Una de freda i una de calenta, el coronel de la Guàrdia Civil, Mariano Martínez, va reconèixer ahir davant del tribunal que va estar en contacte permanent amb el comissari dels Mossos, Ferran López, per coordinar les actuacions policials del 20S, fet que va molt bé per a la defensa del major Trapero, però tot i així va dir que moltes de les peticions que va fer no van tenir resposta.
Ferran, oye, vamos a espabilar, hay que hacer esto, esto no, esto está complicando, tomar medidas, y en algún momento, pues claro, según iba pasando la mañana, pues las conversaciones iban siendo más tensas.
Ahir també va declarar com a testimoni el cap de la brigada mòbil dels Mossos, que va estar al capdavant de l'operatiu del 20 de setembre i, tal com ja va explicar el Suprem, va carregar contra Jordi Sánchez, fet que desmunta l'acusació de la fiscalia que el vincula al major.
Y las palabras que el señor Jordi Sánchez dijo delante mío es: Trapero está loco, Trapero se ha perdido la cabeza. Dijo, sabe que un lanteniment, al poco tiempo, un minuto, un par de minutos, se me gira y me dice que Trapero va a recibir una llamada y os vais a largar.
Aquesta setmana ja no hi ha més sessions, el judici reprendrà dilluns amb les declaracions de més comissaris de la prefectura dels Mossos.
I de judici a judici, tira perquè en toca. La víctima del crim de la Guàrdia Urbana va rebre com a mínim dos impactes al seu assassí o assassins. Així ho indiquen les restes de sang que la policia va trobar a casa de l'acusada, Rosa Peral, com ahir van explicar el judici. Restes que van aparèixer tot i els esforços per eliminar qualsevol prova. Com sempre, els detalls d'aquest serial ens el porta el Benet Iñigo.
Les parets de l'escenari del crim estaven pintades feia poc quan hi va entrar la policia i el sofà que hi havia a l'habitació havia desaparegut. Tot i això, en dos raconets hi van trobar sang de la víctima. Se sap, doncs, que allà el van atacar, però els mateixos investigadors reconeixen que la manera com van cremar el cadàver impedeix establir l'hora exacta i la manera de la mort. I és així expressament.
Lo que está claro es que lo que intentan es intentar eliminar pruebas.
El hecho de quemar su cuerpo con el efecto horno en el maletero borra cualquier señal de la forma de la muerte que se le haya dado a este señor.
Tal y como se localizó y se encontró los restos cadavéricos en el maletero, era imposible saber qual fue la causa de la muerte.
A més d'esborrar el rastre de l'habitació i del cos, els acusats també van deixar com una patena els cotxes que van utilitzar. El d'ell, Albert López, ni tan sols hi van trobar les seves empremtes i tenia tres ambientadors i tot i així feia olor a gasolina.
I Rosalía ha estrenat la primera part d'un documental sobre la seva carrera musical.
Yo soy que quise ser artista.
Yo me llamo Rosalía y soy de Barcelona.
És el primer capítol d'una sèrie de 3 en què la cantant de Sant Esteve Sarrovira explica com va començar a cantar i ballar. En el vídeo, ja disponible a YouTube, la mateixa Rosalía explica que de petita ja li agradava cantar i el seu primer contacte, quan va ser el seu primer contacte amb el flamenc. Tot plegat acompanyat d'imatges de la seva infància, el documental complet porta per títol La Rosalía i està dirigit per Alfred Marroquín i produït per Onda Backstage i Billboard. De moment encara no sabem quan sortiran i podrem veure els altres dos capítols. I recordeu aquesta cançó? You got me begging you for blood. Un èxit mundial que va portar la cantant galesa Duffy a vendre 9 milions de còpies del seu primer treball, Rock Ferry, i la va fer guanyar un Grammy. Dos anys després, Duffy va publicar un segon disc que va passar desapercebut i, de sobte, aquesta prometedora cantant va desaparèixer de la vida pública. Durant 10 anys no n'hem sabut res més fins que ahir, a través d'Instagram, va explicar els motius que la van apartar de la música. Ara té 35 anys, Duffy, i explica que va ser segrestada i violada. La cantant admet que li ha estat molt complicat explicar per primer cop els motius pels quals es va apartar de la música, però que ara s'ha vist amb la força suficient per contestar tots aquells que es preguntaven què havia sigut d'ella. Doncs això, va ser víctima d'una violació que va ser drogada i retinguda durant dies per un desconegut. La recuperació ha trigat el seu temps i diu que no volia que la gent veiés la seva tristesa. Ara, arran de la conversa amb un periodista, Duffy assegura que ha trobat la manera, finalment, de comunicar-ho. 8:39 minuts, últims dies per veure l'obra de teatre Amy and the Orphans a la Sala Versus de Barcelona. L'actriu Roser Batalla ens convida a viure aquesta comèdia dirigida per Xavi Álvarez i Neus Sunyer de la companyia La Niña Bonita. Diumenge és l'última oportunitat per descobrir aquesta producció que transcorre com una road trip i on la protagonista té la síndrome de Down. L'obra parla de l'Amy, una dona que viu en una residència des que és petita i de la relació que té amb els seus dos germans. Roser Batalla, que fa de germana, explica que la producció és una muntanya russa d'emocions basada sobretot en l'humor. Per ella, diu, ha estat una experiència única. Ho ha confessat aquí a RAC1.
Ha estat una experiència realment fantàstica, perquè l'obra és molt emocionant, és molt divertida, és molt polièdrica, té molt de gruix, molta profunditat, és de les experiències de les millors que he tingut, perquè ha estat tot molt, molt especial.
És el primer cop que l'obra representa fora dels Estats Units. L'actriu reconeix que li agradaria que es prorrogués, però reconeix que és certament molt complicat. Després d'aquest muntatge, Roser Batalla s'endinsarà en la comèdia Èxit, que es podrà veure a la Sala Gaudí durant tot el mes de març. Però és molt recomanable Amy and the Orphans, a la Sala Versus, on la protagonista, recordem, té síndrome de Down. Acaba diumenge. I el Cirque du Soleil tornarà a Barcelona el 21 de gener de l'any que ve. Ho farà per estrenar un espectacle innovador que es dirà Lucía. La carpa del circ integrarà aigua i llum, el nom del show. De fet, és la fusió de les paraules luz i lluvia. És l'espectacle número 38 de la companyia del Quebec. Hillary Clinton modera el discurs contra Bernie Sanders i assegura que donarà suport al candidat demòcrata que surti escollit a les primàries. Ho va dir ahir al Festival de Cinema de Berlín, on va presentar el documental sobre tota la seva vida. Avui els que desfilaran per la catifa vermella alemanya seran Javier Bardem, Salma Hayek i Elle Fanning, que hi presentaran The Roads Not Taken. Anem cap allà, enviada especial de RAC1 a la Berlinale, Maria Cusó.
Hillary Clinton porta la política a les venes. Qui va ser primera dama i secretària d'Estat dels Estats Units sap perfectament l'impacte de les seves paraules i per això no va desaprofitar l'aparador que li brindava a la Berlinale, on hi va presentar el documental sobre la seva faceta més personal, per intentar rebaixar el to contra el candidat Bernie Sanders.
I'm going to wait and see who we nominate. I will support.
M'esperaré a veure a qui nominem i un cop se sàpiga donaré suport al candidat, però crec que no us sorprendré si dic que l'imperatiu és fer fora el president.
Hire the incumbent.
Clinton també va dir que amb el cas Weinstein s'havia fet justícia i va denunciar que encara queda molta feina a fer perquè les dones tinguin representació política. Ahir també van passar pel festival dos dels films més esperats per la crítica, la preciosa Never, Rarely, Sometimes, Always, sobre l'avortament als Estats Units, i The Woman Who Ran, del coreà Hong Sang-soo.
I la tercera part de Jurassic World ja té títol. Es dirà Jurassic World Dominion. Tota la pel·lícula, que és Colin Trevorrow, l'ha fet pública amb una imatge de la claqueta del rodatge que ja ha començat. Jurassic World Dominion és la tercera part de la nova saga i la continuació de Jurassic World, el regne caigut, que va dirigir el català J. Bayona. Les dues primeres parts van ser un èxit arreu del món. La primera va recaptar 1.700 milions de dòlars, la segona 1.300. A Jurassic World Dominion hi repetiran com actors Chris Pratt i Bryce Dallas Howard, i al repartiment s'hi afegiran Laura Dern, Jeff Goldblum i Sam Neill, que són els tres principals protagonistes que van interpretar la saga original al primer Jurassic Park de fa ja, hosti tu, 27 anys de Jurassic Park. 27, encara recordo, al Cinema Urgell de Barcelona, aquella pantalla, aquella sala i aquell Jurassic Park. Per cert, parlant de cinema, Filmin ha recuperat el final censurat d'una de les grans pel·lícules dels anys 60 espanyoles, El cochecito, de Marco Ferreri amb guió de Rafael Azcona.
Papá, vamos a hacer una cosa. Levántate y no hablemos más del asunto.
Que no quiero perder la calma. A ti lo que te fastidia es gastarte el dinero.
La cinta explica la història de Don Anselmo, un home gran interpretat per Pepe Isbert, que està encapritxat d'un cotxet amb motor. Com que 60 anys després els spoilers ja han caducat, us direm que a la versió original el personatge planejava enverinar la família i vendre les joies. Però la censura va canviar al final i va fer que la Guàrdia Civil detingués Don Anselmo abans del crim. Doncs bé, aquest divendres Filmin estrenarà la versió restaurada i sense censura de la pel·lícula tal com la va pensar Ferreri. El nou muntatge s'havia pogut veure a Itàlia i no es va tornar a exhibir a Espanya fins fa 2 anys, al Festival de Sevilla. I els esports amb Repsol, el Barça deixa molts dubtes als 8 anys de final de la Champions, tot i treure un empat a 1 de Nàpols i, per tant, tenia avantatge de cara a la tornada. El resultat podria haver estat molt pitjor perquè van ser els italians que van avançar el marcador amb un gran gol a la mitja hora de Mertens, i Griezmann, el 12 de la segona, va empatar a 1 en l'única rebatada entre els 3 pals del Barça en tot el partit. La possessió va ser estèril davant l'autocar que va plantar el Nàpols i una vegada més Marc-André Ter Stegen va ser providencial. Des de Nàpols informa l'enviada especial de RAC1, Marta Ramon.
Va ser molt millor la literatura maradoniana de la prèvia que no pas el partit. El Barça va dominar fins a avorrir, però semblava haver oblidat que l'objectiu del futbol és el gol. La diana de Griezmann va ser l'única aproximació real entre els 3 pals d'Ospina i Setién va donar per bo l'empat.
Evidentemente doy por bueno el resultado porque un empate a uno habiendo marcado pues está bien, ¿no? Para el partido de vuelta.
Arturo Vidal, a l'acció experimental de Setién a l'extrem dret, en comptes d'apostar per Ansu Fati, va ser expulsat. Busquets també es perdrà el desenllaç dels 8ens del Camp Nou per acumulació i Piqué va acabar substituït amb el turmell adolorit i pendent de proves. En aquesta plantilla, a cada bugada es perd un llençol. Busquets, ja molt tip, va disparar contra la planificació esportiva.
No somos una plantilla muy amplia porque desgraciadamente la planificación ha sido así. Hemos tenido también varias bajas importantes que aún las tenemos. Pero bueno, vamos a luchar. Yo creo que jugando en casa con nuestra afición podemos sacar el partido adelante y ojalá podamos estar en la siguiente fase.
Amb tot, Setién va destacar que per la tornada compta amb haver recuperat Sergi Roberto i Jordi Alba. Qui no es consola és perquè no vol.
Ara per la tornada haurem d'esperar 3 setmanes. Serà el 18 de març al Camp Nou. Sobre el partit del Barça escoltem el comentari que signa el periodista de Mundo Deportivo i col·laborador del món RAC1, Edu Polo.
Si algú no va veure el partit d'ahir, pensarà que un empat a un fora de casa és un bon resultat pel Barça. Els que sí el vam veure, vam entendre per què Messi deia la setmana passada que hoy por hoy no nos alcanza para ganar la Champions. El Barça potser supera el Nàpols a la tornada, però a dia d'avui sembla molt difícil creure que aquest equip pugui competir ara mateix amb el Liverpool, el Bayern o la Juve, entre altres. Ahir Setién va fer de Valverde, almenys a l'alineació inicial. De nou Ansu Fati a la banqueta, Umtiti per davant de l'Englet i Artur suplent, mentre Rakitic i Arturo Vidal estaven al camp. Un plantejament massa conservador, impropi de Setién. L'11 feia tremolar i la primera part va confirmar els pitjors pronòstics. El millor del partit d'ahir és el resultat, un gran botí pel que es va veure sobre la gespa. I el pitjor, que segueixen caient els jugadors. Busquets i Arturo Vidal es perdran la tornada, un partit on Setién potser no té ni 11 jugadors del primer equip, i esperem que Piqué no estigui lesionat. El resultat d'una planificació esportiva nefasta, com va recordar ahir de forma subtil Sergio Busquets.
De la Champions encara dues coses més. La primera és que compta amb el Bayern de Múnich. Els alemanys han deixat sentenciada pràcticament l'eliminatòria després de guanyar a Stamford el Chelsea 0-3. La segona és que aquesta nit a les 9 juguen els dos últims partits d'anada. Un d'ells és un partidàs, Real Madrid-Manchester City. Pep Guardiola, el millor entrenador del món, segons Zidane. Torna al Bernabéu, l'altre per al Santiago Bernabéu. L'altre partit es jugarà a França i enfrontarà l'Olympique de Lió amb la Juventus a l'estadi de l'Olympique. I d'altra banda, atenció, perquè llegim avui al periòdico que els veïns de les Corts no estan gens contents amb les obres de l'Espai Barça, que van començar a fa 10 dies. Ja hi ha 6 associacions de residents en carrers pròxims al Camp Nou que s'han queixat. Consideren que l'Ajuntament no ha tingut en compte la seva opinió i són especialment crítics amb la part que afecta l'avinguda de Joan 23 entre el Tanatori i la Masia. En aquest sentit, temen que el canvi de carrils de trànsit amb la desaparició d'un carril de pujada i dos d'aparcament acabi causant un col·lapse circulatori en els dia a dia. I també denuncien que la remodelació comportarà desforestació. Més enllà de tot això, en tenis aquesta matinada, Rafa Nadal ha debutat en victòria contra Andújar a Acapulco, que ja és oficial que Fernando Alonso participarà a les 500 milles d'Indianàpolis amb l'equip Arrow McLaren i que el Barça d'handbol continua intractable a la Sobal, 19 partits, 19 victòries, ahir al Palau contra el Valladolid, 43-28.
Sabies que Repsol té punts de recàrrega elèctrica en què trigues al voltant de 5 a 10 minuts per recarregar el cotxe? Més informació a elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventem el futur. Bum, bum.
I atenció a aquesta notícia que avança el diari El País. Més de 900 comptes falsos de Twitter de la mateixa empresa que el Barça van contractar per fer un monitoratge a les xarxes en una campanya contra de l'independentisme. La campanya tenia fins un tot un nom intern, Operació Nemesis. El País ha tingut accés a una base de dades i explica que entre el 14 i el 15 aquests comptes van promoure una dotzena d'etiquetes a Twitter amb més de 240.000 missatges en contra del secessionisme a Catalunya. De fet, el compte més retuitejat és el de Societat Civil Catalana. Dels 299 comptes que El País ha analitzat, 140 van ser creats en només 3 hores el 6 de juny de 2011. És a dir, 900 comptes falsos de Twitter de la mateixa empresa que el Barça va contractar pel monitoratge a les xarxes que van fer campanya, en aquest cas, en contra de l'independentisme. Pam! I el temps amb Roma Car i Mònica Usar. Bon dia, Mònica.
Bon dia.
Avui i demà recuperem el que toca el mes de febrer, que és un ambient d'hivern.
Sí, baixen les temperatures aquest migdia entre els 13 i els 17 de màxima. Demà encara baixaran una miqueta més i, a més, si suma el vent que bufa fort, sobretot a les comarques de Tarragona, Pla de Lleida, el Pirineu i l'Empordà, i també es nota cap a la resta del país. Avui dia ha de ser el tapat al Pirineu, amb nevades sobretot cap a la cara nord, cota de neu al voltant dels 1.000 metres, i alguns núvols entre Girona i Barcelona. Fins i tot poden deixar algun ruixat. A la resta, en canvi, hi haurà més estones de sol. Demà encara farà vent, nevarà al Pirineu a la tarda amb una cota que anirà pujant fins als 1.800 metres i a la resta més sol, però més fred.
Romacar, 10 anys sent el concessionari de referència Ford a Barcelona i província. A Romacar no estem imaginant el futur, sinó que ja l'estem construint. Tota una gamma de vehicles híbrids i elèctrics per apropar-te al demà. Som eficients, som Ford, som Romacar. Romacar, a Diagonal amb Aragó i Potosí, la Maquinista. Pàrquing gratuït pels clients. Més info a romacarabs.com.
I el Renault del Trànsit, des del RAC Comptant Cotxes, Bernat Martínez, bon dia.
Molt bon dia. Doncs des de fa uns minuts es circula amb dificultats a la C25, a l'eix transversal, per culpa d'un accident a l'altura de Manresa. Només hi ha un carril obert a direcció Girona i es formen 2 quilòmetres de cues. Pel que fa a la resta de vies, molt pendents encara de com afecta aquesta hora. Punta retencions a la Corona de Barcelona. Es mantenen a l'autovia 2 des de Pallejà fins a Cornellà en sentit sud, també a la B23 des de Molins de Rei en tots els sentits i també per enllaçar l'Avinguda Diagonal, i d'entrada a Barcelona encara amb dificultats a la C32 entre Gavà i Sant Boi. D'altra banda, a la Pota Nord, circulació que es manté també densa a la C58, a Sant Quirze i Montcada en sentit sud, i des del nus de la Trinitat fins a Ripollet en sentit Terrassa. Això està provocant cues també de retruc a la P7, ara des de Santa Perpètua en direcció Tarragona, i a l'altura de Barberà del Vallès en direcció Girona. També pel que fa a la zona del Vallès, continua sent una circulació lenta en alguns punts, a la C17 a Parets en tots els sentits, a la C59 en sentit sud, a Caldes de Montbui. Hi ha problemes també a la C60 encara per enllaçar amb la P7. Un últim apunt, pel que fa a les dues rondes de Barcelona, continuen formant-se trams aturades que afecten en tots els sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
A Norauto, preus baixos en pneumàtics tot l'any. I ara, per la compra de pneumàtics Michelin, emporta't fins a 60 euros en carburant. Exclusiu a Norauto. Consulta condicions a norauto.es i al teu centre Norauto.
I acabem els apunts aquí al món RQ parlant dels pobles que no saben com fer-s'ho per sortir a les notícies, i no ho diem per Campo de Criptana, que és aquest poble de Ciudad Real amb aquesta desfilada vomitiva dedicada a l'Holocaust. Parlem d'Ilkeston, un petit poble de Derbyshire, al Regne Unit, que s'ha fet famós pel seu caixer automàtic que ha aconseguit passar per davant de reserves naturals o d'esglésies centenàries. I és que milers d'usuaris de TripAdvisor han votat en massa el caixer que el banc NatWest té al poble. I ja és el lloc d'interès més recomanat per visitar quan s'hi va de vacances. I preguntareu què té un caixer d'interessant. Doncs res de res, és un caixer de carrer com els que podem tenir a qualsevol municipi de Catalunya. Ara bé, les crítiques a TripAdvisor són de 4,5 sobre 5 en el seu web, on els usuaris han escrit que és una obra mestra de l'arquitectura única en el seu estil que atreu visitants de tot el món. I un altre usuari apunta: un plaer absolut per la vista. Nosaltres hi afegiríem: una trolejada com n'hi ha poques.
El món a RAC 1 amb Jordi Bastell. Escoltar, parlar, fer. Tres paraules que a CaixaBank defineixen el nostre compromís amb tu. Escoltem per entendre't. Parlem on vulguis i quan vulguis, però sobretot junts fem que avancin els teus projectes i els de la societat. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
El món a RAC 1.
8:53. Som-hi. Ah, ara segur que hi ha molts pares i moltes mares que estan al cotxe amb criatures portant-los cap a l'escola, i evidentment avui el tema, i segur que ho han sentit a taula, el tema del coronavirus, una de les preguntes que molts pares i mares estan fent les últimes hores és com explicar a les criatures què és això i què s'ha de fer sense caure a l'alarmisme i que no vegin els propis nanos com una angoixa. Roger Vallescà és coordinador del Comitè d'Infància i Adolescència del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Senyor Vallescà, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, encantat d'estar amb vosaltres.
Moltes gràcies. La primera pregunta és clara. Ara que ens estan escoltant molts pares i mares, i també al cotxe o a casa hi ha moltes criatures escoltant, els hi han de parlar als nens del que és exactament el coronavirus o se'ls ha de mantenir al marge perquè no s'espantin?
Home, això depèn una miqueta de l'edat, però en general hem de pensar que els nens a la infància són persones competents, no són adultes, però són persones competents i tenen tot el dret del món a estar ben informats. Per tant, és evident que sí que hi ha coses que s'hauria de dir. El que passa és que s'ha de respectar el seu ritme i s'ha d'anar responent en funció de les preguntes que ells facin. Hi ha nens que potser passaran per tot aquest episodi sense pràcticament ni adonar-se'n, però n'hi ha altres que ja ara estan rebent moltes informacions i que cal que aquestes informacions puguin ser contrastades amb els seus pares.
Va, per exemple, si ara estiguin escoltant nens de 3 a 5 o 6 anys, per exemple, què els hem de dir?
Doncs, com li deia, depèn molt de quina pregunta facin els nens. Hi haurà nens que ni tan sols se n'adonaran del que passa al seu voltant i n'hi hauran altres que sí, que estaran molt espantats. Aleshores, pel que fa a què els hem de dir, jo diria que no és tan important només el què els hi diem, sinó també el com els hi diem. Perquè els nens, com els adults, però amb els nens passa molt més, no només reben la nostra informació a través de les nostres paraules, sinó també a través de les nostres actituds i dels nostres fets. I hi ha d'haver una certa congruència entre una cosa i l'altra. Els hi hem d'explicar les coses amb paraules clares que ells puguin entendre, amb paraules concises, és a dir, no donar més informació de la que necessiten o de la que ens estan demanant en aquell moment, i els hem de donar, diríem, paraules, explicacions que siguin veritables, no ens podem inventar coses. Però al mateix temps, l'important també és com donem aquesta informació a través dels nostres actes, de les nostres actituds, de la cara que fem. I aquí és molt important, no?, que no podem fer de dir-los als nens que no està passant res, per exemple, però en canvi comportar-nos com si fos la fi del món.
Ja. Hi ha paraules que hem de mirar d'evitar?
Jo sobretot evitaria paraules com, diríem, bueno, paraules molt alarmistes, evidentment, que no es basin en les informacions que tenim fins ara, però també una paraula que és molt comú, que és no tinguis por, no et preocupis, perquè en aquesta situació penso que tots plegats estem una miqueta preocupats i és normal que els nens que estan mínimament informats també ho estiguin. Per tant, més que dir-los no has de tenir por o no et preocupis, jo més aviat els diria que pots tenir por, és normal, tots en tenim una miqueta, però hem de continuar fent les coses de forma normal, no? Fins que almenys les autoritats sanitàries no ens diguin una altra cosa.
Evidentment, hi ha pares i mares que estan alertats i se'ls nota quan estan alertats, però el fet de que s'expliqui de que els metges estan dient tots, a més és radicalment, tots els metges estan dient tranquil·litat, serenor, que no n'hi ha per tant, que ho estem tots entre, que és una malaltia global, això és bo per explicar-los a les criatures, no?
Sí, sí, això és evident. Però aquesta és la part, diríem, que té a veure amb el que diem. I com sabreu, la por és una emoció bàsica, no? I les emocions es gestionen molt millor amb les actituds i amb els comportaments que no pas amb els raonaments. A una persona molt espantada tu li pots donar tots els arguments estadístics, no? Però com deia Daniel Pennac, estadísticament tot s'explica, però a nivell personal tot es complica. I per tant, aquí hem de baixar no tant a la qüestió del raonament, que també se'ls ha de donar, sinó sobretot la qüestió de les actituds. Dit d'una altra manera, per explicar-me millor, és molt millor reconèixer amb les criatures que tots plegats tenim una miqueta de por, però fer-ho amb una cara tranquil·la, que no pas fer veure que no passa res, dir-los que no hem de patir, que no hem de tenir por, però en canvi fer-ho amb una cara de pànic o amb actituds pròpies de si estigués acabant el món.
És preferible una veritat ben explicada que una mentida piadosa?
Per descomptat.
Val. Ja està, no cal que digui res més. Per exemple, a la pregunta, hi ha una pregunta que, si pregunten, la gent es mor, què els hem de dir?
Doncs depèn de l'edat, però evidentment, com deia abans, jo crec que la informació que hem de donar és veritable. Si nosaltres li diem a un nen, la gent no, la gent no es mor, però després ella està veient per altres canals que la gent mor, o ho sent a l'escola o així, aleshores el que estem transmetent encara és més desconfiança, perquè no hi ha cosa que generi més por que el secretisme, no?, o que la informació oculta, que sempre genera molta més ansietat, molta més angoixa.
El Pere, un amic meu, diu, jo els diu a les criatures que és com una grip molt forta que encara no tenim la vacuna.
Sí. Sí, és una bona manera d'explicar les coses. Sí, sí, i que hem de tenir tots una sèrie de precaucions i que, evidentment, pot ser que d'aquí en endavant hi hagi altres coses que haurem de fer. Però sempre s'ha de fer, insisteixo, amb una actitud tranquil·la i transmetent en el nostre dia a dia una certa sensació de normalitat. Si no, per molt que diem, si no ho acompanyem d'uns comportaments, diríem, tranquils, doncs aleshores els nens estaran molt, molt espantats. Els nens reflexen molt sovint més les angoixes dels pares que no les seves pròpies.
Ahir va haver una imatge que va córrer per les xarxes on es veia dues persones vestides amb un mono groc sortint d'una ambulància al barri de Gràcia de Barcelona. Després es va saber que no tenia res a veure amb el coronavirus, però, esclar, si això les criatures que estan permanentment dins de les xarxes veuen això, és evident que s'espantin. Què es pot fer en circumstàncies com aquestes?
Doncs ajudar-los a filtrar la informació i acompanyar el seu malestar. És a dir, una de les coses que més ens costen en els adults d'avui dia és tolerar els malestars dels nens, inclosa la por i les tristeses i totes aquestes coses. Quan un nen ens diu que està molt espantat per una imatge que ha vist, el que hem de fer és seure amb ell, que ens expliqui què ha vist exactament, ajudar-lo a contextualitzar-ho, dir-li que és molt normal que estigui espantat, que tots plegats ho estem una miqueta, però que hem de continuar fent vida normal.
Bé, escolti'm, per acabar, que són les 9.